i Lluís Batlló. Fins la propera. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Com us explicàvem, els comptes de Bankia de l'època de Rodrigo Rato i de José Ignacio Goirigolzarri no reflectien la imatge fidel de les entitats. És la conclusió d'un informe elaborat pel Banc d'Espanya que conclou que hi ha ajustos de gran importància no comptabilitzats. Parlem de la denúncia contra 33 jutges signants del manifest pel dret a decidir que ha quedat arxivada. El Consell General del Poder Judicial ha aturat així les diligències iniciades a instàncies del sindicat Manos Limpias, tot i que considera que l'actitud dels magistrats és censurable perquè contradiu la Constitució. Avala d'una banda la llibertat d'expressió, però expressa una crítica en aquesta línia. Més notícies, seguim pendents de les possibles trobades entre el president Artur Mas i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, després de les conferències que els dos dirigents han fet aquests últims dies. De moment, segueix el ressò sobre el fet que Junqueras no avali cap llista única i només accepti que es presentin els partits per separat amb algun punt de programa comú. També és notícia que el president Mariano Rajoy ha traslladat avui al líder del PSOE, Pedro Sánchez, una resposta a la proposta de reforma de la Constitució. De moment diu que no donarà suport a la iniciativa de Sánchez de posar en marxa una subcomissió al Congrés per aquesta reforma. Ho ha fet de manera molt ràpida i aquest matí el líder del PSOE ha explicat, després de registrar la petició a la Cambra Baixa, que havia parlat amb Rajoy per informar-lo que estava a punt de plantejar l'obertura d'aquesta subcomissió. I l'històric dirigent d'ETA, Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros, inductor de l'atemptat d'Hipercor a Barcelona, sortirà de la presó. Ho ha ordenat l'Audiència Nacional, que ha aplicat el descompte de penes que l'etarra va complir a les presons franceses i ha fet el mateix amb un altre etarra, en aquest cas, Alberto Plazaola. Arribats a aquest moment, amb aquesta i altres notícies de l'actualitat del dia, saludem ja el director i presentador del programa Bàsquet al Dia, Òscar Merino. Bona nit.
Què tal, Ignasi? Bona nit.
Què ens heu preparat per d'aquí una hora?
Doncs seguirem pendents de l'Eurolliga. Si dimarts entrevistàvem Marc Gasol, ahir parlàvem amb Fernando Romà i avui parlarem amb un jugador que crec que has vist jugar, que és Audi Norris. Avui passarà pel Bàsquet al Dia, saps que entrena el Cajasol de Sevilla o el Bàsquet Sevilla i juguen contra el Barça aquest diumenge. Avui també anirem a Palència, perquè demà a les 9 es juga d'interessant Palència, Actel, Força, Lleida, i acabarem el programa, com tots els dijous, parlant de la NBA, escoltant a Pau Gasol. Tot això a partir de les 9 de la nit.
Doncs Audi Norris, un referent del Barça dels 80, un històric, que va fer molt per les lligues que va guanyar el Barça.
El millor americà del Barça, per molts.
Exacte, que vagi bé, bon programa.
Vagi bé.
Nosaltres ens acomiadem. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so, la Cesca Gasull i la Blanca Aranyó a la producció, i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Fórmula Estel torna demà a les 8 del matí. Ara us deixem amb el programa Plusvàlua.
Ràdio Estel.
La temporada del Club Més Amics et porta a mil i una destinacions. Etiòpia, el Rajasthan, Roma i Assís, la Ruta de la Seda, el Vaticà, la costa del Pacífic, el Caucas, Vietnam, Pèrsia, Nova York i molts més llocs per descobrir amb la teva companyia. Club Més Amics. Informa't en el 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al Dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al Dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Atendre, donar afecte i acompanyar els infants en risc d'exclusió social en el seu desenvolupament educatiu i emocional és la raó de ser dels centres de la Fundació Pere Tarrés. L'exclusió social dels infants és evitable. Ajuda'ns a fer que el teu donatiu es converteixi en oportunitats pels nens i nenes. Truca al 93 430 16 06 o entra al web pereterrés.org i ajuda'ls a créixer. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Ràdio Estel, Girona 103.4.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Benvinguts al programa Plusvàlua, on cada setmana posem sobre la taula temes d'actualitat econòmica i social. Espanya és el país de la Unió Europea amb un volum més gran de bitllets de 500 euros. I això és un gran indicador, perquè equivaldria a dir que cada ciutadà té sempre dos bitllets de 500 a la cartera i, com que la majoria no els tenim, algú els deu tenir. Aquestes declaracions, donades pel coordinador del Sindicat de Tècnics d'Hisenda, Miguel Ángel Mayo, acompanyen les dades presentades sobre el frau fiscal a Catalunya, que arriba gairebé al 25% del PIB i, en el 72% dels casos, el cometen els grans patrimonis i corporacions empresarials. Avui parlarem sobre el frau fiscal i d'altres temes d'actualitat econòmica amb els nostres convidats. La senyora Isabel Pallejà, gent comercial i presidenta de la Comissió de Comerç de Unió Democràtica de Catalunya, el senyor Roberto Plana, consultor, i el senyor Ramon Xifré, economista. Però abans demetrem la importància de les institucions europees en la Mediterrània amb el senyor Senent Florença, president de l'Institut Europeu de la Mediterrània. Amb el suport de l'Agència Catalana del Consum i la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, comencem un programa que el nostre tècnic ens ha preparat, el Jordi Carretero, ple de cançons sobre la Mediterrània. L'Editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú. El senyor Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, ens apunta avui a l'editorial que si algun element pot definir la majoria d'edat política del nostre país és, sense dubte, la seva incorporació, incorporar-nos a Europa. És des d'aquell ja llunyà 1986, quan un cop superada la llarga crisi de la dictadura, Espanya, conjuntament amb Portugal, van ser admeses a formar part del grup dels 15 estats que componien la Unió Europea a la hores. I amb la incorporació dels dos estats s'assumia definitivament la presència de la Unió dins l'arc mediterrani. Actualment, després de la gran ampliació dels anys 2004 i subsegüents, la Unió Europea ja forma un conglomerat de 28 estats, tot completant amb diversos d'ells la presència europea en les ribes del mar Mediterrani. Al marge dels aspectes econòmics, del mercat únic i de les polítiques de desenvolupament, són fonamentals les quatre llibertats de la Unió: la llibertat de moviment de persones, de serveis, de béns i de capitals. Tot l'engranatge de les polítiques comuns, tant polítiques com econòmiques i socials, està suportat bàsicament per quatre primordials institucions: el Parlament, el Consell de la Unió Europea, la Comissió i els Tribunals de Justícia. L'acció de la Unió, mitjançant les seves institucions, ha estat determinant pels països de la Mediterrània, tant des del punt de vista econòmic com des de l'estabilitat política que ha donat, la solució pacifista als conflictes, la democràcia, l'economia de mercat o les llibertats en tot classe d'ordre. Tanmateix, i malgrat l'avenç que ha significat la Unió Europea gràcies a l'acció de les seves institucions, no podem obviar algunes greus mancances derivades del fort pes dels estats-nació que la conformen. La crisi, que ha colpejat singularment el sud d'Europa, ha fet patent la falta d'integració política. Integració que no és cosa fàcil, ja que representa una pèrdua significativa de la sobirania dels estats que la conformen. Avui hem convidat el senyor Senent Florença, president de l'Institut Europeu de la Mediterrània, l'IMET, perquè ens en parli, perquè ens parli sobre tot aquest entramat de països de la Mediterrània, tant de la Unió com d'alguns fora de la Unió. Bona tarda, senyor Florensa.
Molt bona tarda, molt bona tarda.
Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vostès.
D'entrada, m'agradaria que ens expliqués, si li sembla bé, què es fa des de l'Institut Europeu de la Mediterrània? Què és? Què significa? Quines accions es fan?
Sí, sí. A veure, molt bé. L'IEMET, l'Institut Europeu de la Mediterrània, és un consorci que es composa de la Generalitat, del Ministeri Espanyol d'Afers Exteriors i de l'Ajuntament de Barcelona. Es va crear inicialment com a Institut Català de la Mediterrània ja fa 25 anys. Aquest any estem celebrant, aquest any que acaba, estem celebrant el 25è aniversari. I es va crear per impulsar el que estem fent encara avui i que caldrà fer durant molts anys, les relacions entre Europa i el sud i l'est de la Mediterrània, amb el que ha vingut sent conegut durant molts anys com a procés de Barcelona, que, per cert, el nostre institut va ser dels que ho va impulsar i va aconseguir que, efectivament, s'iniciés en el 95 amb la primera conferència ministerial euromediterrània que posa en marxa el procés de Barcelona, que era i és una gran política europea del conjunt de tota la Unió Europea cap al sud i l'est de la Mediterrània. L'any 95, el que hi ha aquí a Barcelona és aquesta conferència ministerial i, al mateix temps, un gran foro civil organitzat per l'Institut, on es van aplegar doncs, gent de tots els països de la Unió Europea i dels països del sud i l'est de la Mediterrània, per posar en marxa tot aquest procediment. Això és el que fem encara avui dia. He portat aquí algunes mostres del que fem. Bueno, això és una... És un tríptic sobre Euromesco. Euromesco és la xarxa de 98 instituts de tots els països europeus des de la Unió Europea, perdó, des de Suècia fins a Grècia o a Portugal, i els del sud i est de la Mediterrània, des de Mauritània i Marroc fins a Síria i Turquia, que fan estudis sobre la Mediterrània. Encara que no siguin especialistes com nosaltres, però que doncs d'aquí a Espanya doncs hi ha l'Elcano, hi ha el CIDOP, que entre altres estudis internacionals també fan temes del Mediterrani, i aquí doncs hi ha els noms dels 98 instituts i tal. I el que fem és això des de tot punt de vista. És a dir, fem programes de tipus polític, de programes de tipus econòmic, de migracions, temes culturals, diàleg intercultural, en fi, intentem cobrir tot l'espectre del que ha sigut tradicionalment el procés de Barcelona per impulsar les relacions, i ho fem doncs, a través de les publicacions. Aquí portat acaba de sortir de la impremta doncs, l'últim anuari que fem sobre la Mediterrània, l'últim que acabem de produir, el de 2014, és un volum gruixut, on col·laboren...
Els nostres oients no ho poden veure, però jo diria que unes 1.000 pàgines, gairebé, gairebé.
On hi col·laboren 60 autors, i després que de tots els països, i després doncs, hi ha una sèrie d'annexes estadístics, cartogràfics, cronològics, etc, i que es publica en anglès, en francès, en castellà, en català i en àrab, i que en fem doncs, una distribució en tots els països, o bé Afkar Idees, que és una revista més d'actualitat, això és trimestral, amb un estil una mica més periodístic, que es publica en francès i en castellà i que ho distribuïm també en el Magrib, etc. En fi, bueno, hi ha una altra més filosòfica, que és Quaderns de la Mediterrània, que ve ja de la primera època de l'Institut, amb el Baltasar Porcel, que en va ser el primer impulsor, que és Quaderns de la Mediterrània, no? I que és més, una mica més antropològic, més filosòfic, etc. I, bueno, doncs tot el seguit de programes que anem fent durant tot l'any.
Senyor Florensa, des del seu coneixement de tot aquest temps, vostè creu que els països que contornen la Mediterrània comparteixen alguna cosa més que el mar?
Home, sí. Compartim tota una llarguíssima història que ens és comuna. El mar és un mitjà de comunicació, no de separació. És a dir, el mar fa molt més fàcil doncs, viatjar d'aquí a Roma que no si haguéssim d'anar a cavall, a mula o amb carro, com ha sigut durant tota la història.
És una muntanya, no? Encara que
ho fos. Sí, clar, sí. Vull dir, jo vaig viure uns anys a Tunísia i era l'ambaixador d'Espanya allà i llavors l'agència de l'ambaixada està en un promontori davant del mar, a prop de Tunis, I jo els deia als meus nens, mira, els nens eren molt petits, llavors, si la Terra no fos rodona, aquest mar és el mateix que hi ha allà davant de casa nostra a Tarragona, perquè bueno, som de Tarragona i de Valls, i doncs, escolta'm, si no fos rodona, doncs veuríem allà davant casa nostra a Tarragona, no? Perquè, vull dir, el mar és un eix, no? Però, sobretot, comparteixen, a més, avui dia, uns interessos enormes perquè ens hi va a tots, bé, el futur, no? És a dir, que si va malament a uns, perjudica també la situació en els altres. I, per tant, aquest és el sentit últim de per què la Generalitat, en primer lloc, i després el govern espanyol, han impulsat una institució com la nostra, que no es dedica a promoure directament els interessos dels nostres patrons, que foren doncs, els de l'Ajuntament de Barcelona, o els de la Generalitat, o els del Ministeri d'Afers Exteriors espanyol, sinó que entenem que promovent les relacions euromediterrànies que ajudin en aquests països del sud i de l'est de la Mediterrània a desenvolupar-se i a esdevenir pues, països diguem-ne normals i corrents que es pugui, per dir-ho així, perquè la situació actual no és normal, el que voldríem que fos normal, doncs aconseguint això aconseguim també els nostres interessos, que és tenir doncs, un veïnat el més ric i pròsper possible i no una font de problemes.
I que, a més, tots ens ajuda a créixer, no?
Bueno, exacte. Vull dir que si anem bé, doncs anirem bé tots, i si n'hi ha acabat malament, doncs poc o molt tots en sortim perjudicats, clar.
Alguns dels països que toquen a la Mediterrània de la Unió Europea estan vivint fortes crisis econòmiques. Grècia, Itàlia, nosaltres mateixos. I, en canvi, a l'altra riba hi ha una tensió i una inestabilitat política molt important des de les primaveres àrabs. Com ho viuen des de l'Institut?
Home, a veure, amb molta dedicació i amb molta atenció, i, a més, en un moment en què també veiem els nostres mitjans limitats a causa de les limitacions pressupostàries. Però diguem-ne que l'Institut té la sort, potser perquè és el més antic, després de 25 anys, doncs que està situat en un punt molt central i que sempre treballem junts amb altres institucions. CAD, per exemple, que som la Secretaria d'Euromesco, amb aquests 95 instituts de tots els països, doncs que tenim relació quotidiana amb ells i una gran conferència anual i diversos workshops i conferències al llarg de l'any, anem col·laborant amb ells i anem copsant una mica com estan les coses, no? I, per desgràcia, doncs, òbviament, no estan bé. Jo crec, de totes maneres, que en els països del nord de la Mediterrània, a pesar de la crisi que hi hagi, doncs bé, en sortirem. I, a més, si les coses anessin bé, sembla que estem ja una mica al final del túnel i que podria començar a remuntar des d'una posició dolenta, perquè tenim, els nivells d'atur que tenim són esgarrifosos, però que almenys no està empitjorant i que pot començar a pujar. En canvi, els del sud es troben doncs, en un moment en què la contradicció és entre una enorme esperança que es va suscitar amb les primaveres àrabs a partir del 2011, amb bé, doncs, una dura realitat de que els problemes no s'arreglen fàcilment, requereixen temps, esforç, treball, dedicació i acord entre els que ho han d'aconseguir. I, per tant, hi ha països que estan sortint endavant, en el cas de Tunísia, jo crec que ells aconseguiran fer una transició democràtica ordenada a través d'una revolució que van haver de fer per tirar a terra un règim opressor.
Que, de fet, van començar
allà. Hi ha països... Ara el que tenim és un sud i est de la Mediterrània més diferenciat que mai. Països que estan fent aquesta transformació des d'un punt de vista, diguem-ne, reformista. Anar fent reformes sense... I que això els ajuda a evitar un procés revolucionari. Però, bueno, gràcies a que estan millorant la situació i la gent del seu país ho entén, com és el cas del Marroc, és el cas de Jordània. Països que han fet aquesta transformació a través d'un moviment ciutadà que, diguem-ne, ha triomfat, per dir-ho així, que és notablement, i per desgràcia, pot ser l'únic cas que queda, el de Tunísia. Països d'on el moviment aquest ciutadà revolucionari diguem-ne, ha trobat una interrupció, una reacció termidoriana, diríem, en termes clàssics de la Revolució Francesa, bé, amb una intervenció militar que després convoca eleccions però conserva un poder omnímut de tot l'aparell militar, com és en el cas d'Egipte, i països encara pitjor, on doncs, això va donar lloc a uns moviments que no van aconseguir prevaldre, una reacció sagnant i cruelíssima dels seus propis governs, com és el cas de Síria, amb una guerra desastrosa, més de 6 milions de desplaçats, 180.000 morts per ara, i la xifra continuarà creixent, o la implosió
no
d'estats com Líbia, no?
Un final, a més a més, no?
Que no es veu un final. Home, no, de moment anem a pitjor, en el sentit de que s'està perpetuant una situació extraordinàriament complexa, per una banda, i dolorosa per la població, perquè realment són els que ho pateixen, no? Hi ha ciutats com Homs on el nivell de destrucció és increïble. Veus les fotos i sembla les ciutats alemanes del final de la Segona Guerra Mundial, no? I es diuen, bueno, aquesta gent on viuen? Viuen com passava llavors a Alemanya, en els sòtans, o han hagut de fugir, doncs, cap als... els que tenien recursos, doncs, potser s'han pogut espavilar, però, si no, la major part, en camps de refugiats, doncs, als països del voltant, no?
Senyor Senent Florença, president de l'Institut Europeu de la Mediterrània, quines haurien de ser, avui en dia, en el segle XXI, les fites dels països de la Mediterrània? Què caldria que busquéssim?
A veure, jo diria que el que cal fer se sap bastant bé. Però, en canvi, el que no som capaços és que tothom es posi d'acord per fer-ho. I, a més, doncs, que, és dir, per exemple, tot el que ha vingut sent el procés de Barcelona. El procés de Barcelona és un projecte polític, de fet, aconseguir doncs, la pau i estabilitat a la Mediterrània, però amb un motor econòmic. I aquest motor econòmic és crear una gran zona de lliure comerç que permeti en aquests països doncs, aprofitar que estan al costat mateix d'un immens mercat, el mercat més poderós en quant a demanda possible, que és el de la Unió Europea, i que puguin desenvolupar la seva economia, etc. I que, a més, hi hagi, com hi ha, en principi, uns programes d'ajuda per ajudar-los a modernitzar les seves polítiques i les seves institucions. És a dir, modernitzar, no sé, el cadastre, la formació professional, el sistema d'ensenyament, el sistema de gestió dels hospitals, etc. No? Però, clar, això fa falta que es faci. És a dir, per exemple, jo crec que en el cas de la transició espanyola i la construcció progressiva d'un estat del benestar que fa que la gent se senti a gust, més o menys, però, en fi, raonablement, en la seva societat, és que la gent comenci a pagar impostos. Bueno, clar, però és que hi ha molta gent que, en un país d'aquests, intentes fer... Doncs aquí es va començar a poder fer polítiques socials seriosament quan es va posar tothom a pagar impostos. I recordem el mal que en deia la gent, doncs, el Josep Borrell o d'altres que van fer la reforma fiscal perquè la gent pagués impostos. Bueno, doncs en aquests països no sempre és fàcil imposar-ho. Poso aquest exemple en quant a la reforma fiscal, poso per cas, no? I molts altres. Quin ha sigut el resultat? Que els països que han evolucionat millor, abans nomenava el Marroc, Tunísia també, a pesar del règim autoritari que tenien, per sota la gent va continuar, i el propi règim del Ben Ali va continuar les polítiques que havien iniciat abans amb el president Bourguiba, els països que han anat millor són aquells que han aplicat aquestes receptes. I els països que no van voler saber res, ni tan sols participar-hi ni de prop ni de lluny, com Líbia i Síria, doncs ja ho veurem com han anat. I en aquests dos extrems trobaríem que hi ha una relació bastant estricta i directa entre el grau de jugar al joc d'aquesta associació euromediterrània i el grau de millora que han aconseguit els països en aquests 25-20 anys. Per tant, jo crec que la recepta està bastant clara. És, aprofitar la seva inserció en aquest espai econòmic euromediterrani i les facilitats que tenen, per tant, si juguen al joc per accedir al mercat europeu i desenvolupar en aquest sentit les seves economies i rebre... Hi ha una gran complementarietat entre el nord i el sud del Mediterrani. Ells necessiten uns mercats que estan a Europa. Nosaltres necessitem poder deslocalitzar parts de la producció en llocs on te resulti més barat, mentre no vagin augmentant, perquè aniran augmentant progressivament. Com més deslocalitzacions hi hagin, aniran augmentant allà els sous. Demogràficament hi ha una gran complementarietat. Europa està més envellida, allà hi ha poblacions joves capaços de treballar i de fer moltes altres coses. El turisme és turisme europeu que va allà, les inversions són inversions europees que allà troben un lloc on invertir, etc. Hi ha una enorme complementarietat. Cal aprofitar això per crear aquesta gran àrea econòmica progressivament integrada, euromediterrània, que és la manera en què aquests països podran progressar si volen participar-hi i si apliquen les reformes necessàries. I amb això compten amb uns instruments i uns ajuts, no tot lo generosos que penso que haurien de ser, però bueno, que hi són, de la Unió Europea. El que passa que hi ha països que juguen el joc i han anat progressant, perquè no, tampoc es pot fer un miracle d'un dia a l'endemà. És a dir, el terrible és que l'elevat grau que en algun país hi ha, per exemple, la baixa escolarització dels nens. Però si parlem de la taxa d'analfabetisme, clar, això no s'arregla en dos dies. Amb tots els que ja són adults i són analfabets, doncs podràs treballar amb els seus fills perquè això canviï. Per tant, l'important és l'escolarització. I l'analfabetisme pues, es combatrà pues, amb els anys si els seus fills ja van al col·legi. No? Per tant, hi ha una necessitat de temps i aquesta contradicció que hi ha sempre entre la urgència de solucionar problemes punyents d'aquest moment i el temps necessari per donar-li la volta i que es puguin arreglar, no? I, clar, aquesta és sempre la contradicció.
A vegades també obrir una mica la zona de lliure comerç fa una mica de por a d'altres països més proteccionistes, per exemple. Podria ser.
Home, sí, bueno, i aquí en tenim la prova. Per exemple, tota aquesta gran construcció de fer una zona de lliure canvi euromediterrània, amb els països que han volgut acceptar-ho, hem anat obrint-los al mercat europeu per productes industrials. Però, en canvi, estem encara a les beceroles per obrir-los la possibilitat de que puguin exportar els productes agrícoles i els serveis, eh? La lliure implantació de professionals, el lliure... És a dir, avui, clar, és que les exportacions, tot un gran projecte d'enginyeria s'exporta d'aquí a Singapur amb un clic, perquè aquí s'ha fet una enorme feina i es ven apretant un clic i tot aquell paquet informàtic, de fet, no? Que és un projecte d'enginyeria d'una refineria, amb un clic l'exportem d'aquí a la, no sé, a Singapur o allà en sigui, no? Bé, per tant, això queda molt per fer i, efectivament, doncs cal que... Bé, doncs... Hi havia polítics del segle XIX que deien que no hi ha retrato més clar dels interessos polítics d'un país que estudiar ben de prop l'aranzel. Perquè era l'època dels grans proteccionismes, i llavors veies doncs, que, doncs, en el cas d'Espanya...
Qui s'hi ficava
llocs,
més clar, i qui no? Menys, no?
Vull dir, hi havia uns aranzels altíssims d'aquells llocs on hi havia una indústria potent que imposava una protecció del mercat interior perquè doncs, venguéssim mitjons només nosaltres a tota Espanya i no vinguessin els anglesos aquí a destorbar-nos.
Bueno, doncs, i exigien pocs aranzels als altres.
Clar. Bueno, això, doncs, el que hem vist... i ho hem acabat de constatar amb la nostra incorporació a la Unió Europea, doncs és que el màxim proteccionisme no vol dir el màxim de progrés, sinó que aprofitar els avantatges de participar plenament i amb igualtat de condicions, clar, aquest és el tema, i amb una certa igualtat de nivell de desenvolupament, una mínima igualtat, no? És molt més profitós que aquest proteccionisme acèrrim que condueix a un empobriment progressiu dins d'un espai econòmic i social més resclòs i més...
Senyor Senent Florença, president de l'Institut Europeu de la Mediterrània, m'agradaria presentar-li als nostres convidats d'avui que participen a la nostra tertúlia, la senyora Isabel Pallejà, agent comercial i presidenta de la Comissió de Comerç d'Unió Democràtica de Catalunya. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El senyor Robert Plana, consultor. Bona tarda. I el senyor Ramon Xifré, economista. Bona tarda.
Bona tarda.
Jo volia preguntar-los, i obrint una mica el debat... En alguns moments, i principalment des de la crisi econòmica, la Unió Europea sembla haver-se polaritzat, d'alguna manera, entre els països del sud i alguns països del nord, principalment Alemanya. Ho veuen així o... Com veuen aquesta situació?
A mi el que em sembla és que es fan plans a curt termini, realment. intentem guanyar l'any següent, l'any pròxim. I no tenim una mirada llunyana al mig termini. I aquí, aquí està el greu problema. Quan ens preguntem què passarà d'aquí a 15 o 20 anys, ningú té respostes. Per sortir-se aquest any actual hem de créixer, però per sortir-se d'aquí a 20 anys potser no hem de créixer. Llavors hi ha una gran incògnita de com hem de fer.
Mm-hmm. Senyora Palleja.
No, jo volia reprendre una mica el que ha dit també el senyor Florença sobre els països de la Mediterrània del Sud, perquè precisament ahir vaig estar al Sincrotró Alba, també vam tenir una visita, i aleshores vostè quan ha anomenat Jordània doncs m'he recordat, i dic, bueno, doncs ho transmetré aquí als oients, que precisament la senyoreta que ens ha donat tota l'explicació ens va dir que el proper Sincrotró que nou que es farà serà Jordània i tindrà el nom de Sésamo. Això vol dir que hi creuen en aquests països, no? O sigui, realment que bueno, hi ha gent a Europa, la resta del món, creu en el desenvolupament d'aquests països i, a més, que suposo que també hi haurà molta col·laboració perquè ens van comentar que molts dels components d'aquest nou sincrotró que es farà a Jordània es faran aquí, precisament aquí d'aquí de Catalunya, no? El que hi ha aquí a l'Alba. Aleshores, pues, serà també un pas més pues, pel desenvolupament d'aquests països i la relació també amb els de la Mediterrània del Nord.
Sí, ja he mencionat abans de que els països que per via de reformes estan, diguem-ne, seguint el joc, diguem-ne, del procés de Barcelona i de la Solidaritat Mediterrània són fonamentalment Marroc i Jordània. I Jordània el que passa és que està en un veïnat molt complicat allà, no? I això, clar, ja estan tenint... pues no sé quants, però prop d'un milió de refugiats, i és un petit país i amb pocs recursos, no? Entre els que han vingut de l'Iraq i els que han anat de Síria. Però, a una banda, els beneficia perquè primer van fugir els rics, que tenien molts recursos i tots els hotels de luxe estaven plens i tothom content. Però, clar, després, quan han començat les bufetades fortes, ha hagut de fugir tothom. I llavors ha arribat tota la pobra gent amb aquests camps de refugiats i que no saben com atendre'ls i tal, no? Però Jordània, efectivament, és un país que ha anat fent esforços de modernització i de millora notables i sobre l'altre cas, junt amb el Marroc, que per via de reformes doncs, ha anat millorant.
Senyor Ramon Xifré, vostè que és economista i a més especialista en temes de comerç internacional i d'internacionalització, vostè com veu aquesta polarització nord-sud, amb el sud els països de la Mediterrània i el nord una mica més amb Alemanya, reprenent una mica la pregunta.
Molt bé. Sí, jo crec que és prou evident. Fa poc la Comissió Europea va cridar l'atenció dels països pel dèficit i era és una bona mesura perquè es veu que la perifèria, aquest concepte que hem fet circular de la perifèria d'Europa, ja no és Itàlia i Grècia i Portugal, sinó que estan sota avís França, Itàlia i Bèlgica. Bueno, estan sota avís perquè no quadren els números i difícilment els hi quadraran. Per tant, aquesta perifèria s'enxampla i dit d'una altra manera, el nucli es fa cada vegada més petit, no? I sembla que això sí que arribarà un moment que... Això és un tema molt, molt delicat, on hi ha política pel mig. Arribarà algun moment que s'haurà de prendre una decisió, algun tipus de canvi de rumb, sembla, perquè si no... doncs la propera vegada que la Comissió faci un avís inclourà un altre país, no? Segurament.
Fins que no inclourà Alemanya, tots els altres estarem inclosos, no? Com ho veu, senyor Florença?
Home, jo vaig viure 5 anys a Alemanya, i per tant, no sé, intento seguir una mica l'actualitat i tal, no? Ells és que estan molt sempre traumatitzats per la seva experiència. De fet, jo vivia allà a el que era l'antiga ambaixada espanyola, que la meitat es va restaurar a l'any 60 i pico per instal·lar-hi un consulat general, jo era allà el cònsol, per atendre tots els treballadors espanyols que estaven arribant llavors i tal, però l'altra meitat encara era la ruïna, en dèiem, perquè era la ruïna per dins. De fet, ara, per instal·lar l'ambaixada, doncs, s'ha hagut de reconstruir totalment, tirar a terra, excepte la façana, i tornar a fer. Per tant, diguem-ne, el pes de la història allà és molt fort i tot el que va arribar a passar a la Segona Guerra Mundial i abans amb el règim nazi, etc. No? I ells sempre tenen la idea de que tot va arrencar per una mala política monetària als anys 20. I això ells ho tenen moltíssim present. I per això han d'entendre que quan els alemanys tenen aquestes reaccions tan, diguem-ne, fortes, en favor de preservar l'estabilitat monetària i el valor de la moneda és que darrere d'aquesta consideració no hi ha només una consideració de l'estabilitat monetària o econòmica. Ells el que estan pensant és que les hiperinflacions de l'any 21-23 van ser la causa de tota la seva història fins al desastre final de la Segona Guerra Mundial.
Tampoc seria veritat, això.
Home, bastant. Sí, clar. Home, no hi ha una causalitat tan directa, però és quan
però sí
comencen, quan comencen
portar...
a desestabilitzar-se les coses i tal, i bueno, ells van aconseguir estabilitzar-ho, i amb la República de Weimar allò va anar bueno, relativament bé, però les classes mitges van quedar... Molta gent va quedar arruïnada totalment, no? Tots els seus estalvis van desaparèixer, etc. No? I això és el que va propiciar, doncs, gran part del seu descontent. Ells ho atribuïen també a això, als seus desastres posteriors, a les repressions de guerra que se'ls havien imposat, aquest sentiment, per tant, de revenja, perquè la seva situació s'havia deteriorat per causa, doncs, de les condicions que se'ls havien infligit després de la Primera Guerra Mundial. Vol dir que és tot un entrellat amb el qual ells, aquelles hiperinflacions dels primers anys 20, les conserven molt vives en la seva memòria, i això, per això és un país en el que l'estabilitat monetària té un valor que no té en cap altre, perquè els hi recorda, doncs, bueno, els mals més grossos pels que han passat, no?
Ja que estem parlant, doncs, d'Alemanya, de la relació amb altres països com França i per suposat, per sota, doncs, de l'entramat de la Unió Europea, jo volia preguntar-los si veuen aquesta crisi que ha estat econòmica, principalment, però que també ha fet algunes fissures polítiques dins d'Europa, creuen que una mica solventant la crisi o començant a sortir-ne'n, podrem polir-ho o anirem a millor? La pregunta seria, anirem a millor, anirem a tramar millors les
jo
relacions?
Jo suposo que sí, que això és una... A veure, els cicles econòmics es venen estudiant des de ja fa 200 anys, no? I el que no s'està molt clar és a què obeeixen, si els cicles del sol o tal. Hi ha tota una teoria d'això, no? Però bueno, fins a ara, diguem-ne, tot el que puja baixa, tot el que baixa puja. El que passa que mentre s'està a baix es pateix un bon rato, com és el cas, no? Jo no en tinc dubte de que d'això en sortirem, el que passa que en sortirem probablement més pobres que abans. És a dir, del total de la renda mundial, diguem-ne, nosaltres en tindrem una part minvant, perquè hi ha altres parts del món que n'agafen una part creixent, notablement Àsia i fonamentalment la Xina, però no només, també la Índia, etc. No? Llavors, a pesar de que el producte total va creixent, com que la nostra part va baixant molt ràpid, doncs, bueno, sortirem de la crisi, però probablement, doncs, la nostra posició econòmica, a la millor, no és tan bona com era abans. Que
lligàvem. I sortirem molt més units?
Això ja depèn de tots nosaltres.
Senyora Pallaja.
No, jo que estic d'acord amb el que diu el senyor Florença. El que passa que realment els països de la Unió Europea sí, crec que sí que tots quedaran més empobrits, menys Alemanya. Si Alemanya més o menys mantindrà una estabilitat, ell mantindrà la seva estabilitat també una miqueta a costa de la resta dels països de la Unió Europea. Ara, que hi haurà... que estem condemnats a entendre'ns. Sí, clar, pel bé de tota Europa estem condemnats a entendre'ns, no? Però no sé si les relacions que després quedin, que estan ara ja una miqueta deteriorades, podran arreglar-se en uns quants anys. Perquè ara ja, per exemple, de tipus polític, pues, l'altre dia va haver-hi un congrés del Front Nacional de la Marine Le Pen, que realment pues, va sortir bastant enfortida. O sigui que hi ha moviments polítics forts per culpa d'aquesta crisi. Després que tots aquests moviments polítics de dintre de cada país que s'han de relacionar després amb la resta de països de la comunitat, aleshores ja veurem també el que passarà.
Sí, a veure, un dels perills, o potser el perill més fort que tenim dins de la Unió Europea és aquest creixement dels partits xenòfobs, d'extrema dreta, etc. No? Per això hi ha coses que és urgent, doncs, de que se'ls doni una solució correcta. Tot el tema migratori, poder acollir a la gent com Déu mana i que no hi hagi aquests desgavells que hi ha, amb
les
pateres,
treballar perquè no faci falta, no? Que bueno, marxin.
Desenvolupar els països del sud.
Clar.
Desenvolupar els països del sud i fer que puguin estar a casa seva treballant.
Que és el que tothom voldria.
Clar.
Per part d'un mateix, el que no vol és marxar de casa.
Bueno,
és més per necessitat.
En un determinat moment hi havia 1 milió d'espanyols que treballaven a Suïssa, Alemanya i tal. Després va venir la crisi dels anys 70 allà, i aquí va anar continuant, encara que amb problemes i tal, però bueno, tota l'acumulació de creixement que havia hagut i la que van continuar després, i la major part van anar tornant. En aquests moments, aquí a Espanya, doncs hi havia una quantitat enorme de peruans o equatorians. Els peruans han tornat quasi tot, perquè va com una moto el Perú, avui dia, és increïble. En canvi, doncs, els països més pobres, òbviament, aquí continuen, tant si tenen feina com si no, perquè almenys tenen tot un munt d'avantatges socials que en el seu país pues, no tindríem, per les seves criatures, etcètera. No?
Última pregunta. El corredor del Mediterrani, ho veurem? Ho veurem aviat? Perquè
home,
això ens ha costat, senyor Xifré.
No, jo no he seguit molt de prop el tema, però sembla que són prioritaris dintre de 5 o 6 prioritats més, no? És a dir, són prioritaris i també hi ha altres coses prioritàries. A veure, no, més enllà de l'anècdota, sembla que la Unió Europea ha de fer un pla seriós d'inversió en infraestructures. No sé si serà aquest pla Juncker. Aquest pla Juncker és poc, perquè diners sobre la taula són pocs diners i confia que el capital privat hi arribarà. Si hem de confiar del capital privat, doncs potser sí que hem d'esperar. Crec que aquí hi ha un problema polític, però també hi ha un problema econòmic seriós i segurament això pesa, no?, en les reivindicacions de, diguéssim, de més atenció cap a l'Estat, cap a Catalunya. Aquest és un tema claríssim, on, sense perjudicar ningú, això és un coll de botella des de tots els punts de vista, i això no s'ha resolt, malgrat que té molt sentit resoldre'l. I llavors jo crec que no s'entén que això no sigui una prioritat autèntica en l'agenda europea i en l'agenda, per tant, espanyola, i si arribés el cas, catalana.
Seguim esperant, doncs. Seguim esperant, i jo els convido a que continuem parlant sobre actualitat econòmica a l'Àgora.
Plusvàlua, un programa produït pel CES, dirigit per Carla Gràcia i amb el suport de l'Agència Catalana de Consum, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Hi ha 3 continents i un llarg passat d'horrors, d'històries d'opressió, profetes, déus i tot.
L'Àgora.
També un estiu molt vell que no tem la tardor mediterrani. Hi ha olors...
Amb aquesta, en el Mediterrani, de Marina Rosell, comencem, obrim l'Àgora d'avui. Que dia, setmana rere setmana, sembla que hi hagin temes que no puguem treure de l'actualitat. Uns d'ells, la corrupció, no? Avui parlem, però, de frau fiscal, una mica més en general, que a Catalunya gairebé arriba al 25% del PIB, segons el coordinador del Sindicat de Tècnics d'Hisenda. I en el 72% dels casos, ha afirmat, el cometen els grans patrimonis i corporacions empresarials. I en aquest sentit ha criticat la miopia, segons les seves mateixes paraules, de l'agència tributària, que destina el 80% dels efectius a investigar els petits contribuents, mentre doncs, la resta no queden una mica lliures, no? Podríem dir. Com veuen aquesta situació? Què caldria fer? Senyor Plana està ja disposat, impacient.
No, jo crec que el tema és molt important i molt greu, perquè perdem els recursos, no fem bé la recaptació fiscal, però des de fora, sense acusar ningú, evidentment, dona tota la impressió que és una és una motivació per al lligam que hi ha entre els grans poderosos econòmics i de tota mena i els propis governs, que no els interessa tocar aquest rengló. I és una autoprotecció que es fa l'una a l'altra. Això veig des del punt de vista del ciutadà normal. No, jo no tinc cap mena d'informació que això sigui veritat, però clar, té tot l'aire que sí que és veritat, perquè si no, no és lògic. Protegim els que m'interessa protegir. I els petitons, aquests, els hi toca.
Costa més anar contra o investigar les grans fortunes, els grans patrimonis i les corporacions?
A veure, una precisió, perquè si no, a la millor... És a dir, jo estic totalment d'acord amb el que diu aquest tècnic d'Hisenda, el que passa que potser s'està interpretant una mica malament, i el que jo crec que vol dir realment. Quan diu el 25% del PIB, no és que la defraudació fiscal sigui el 25% del PIB, perquè això voldria dir que ja estem arruïnats i sota el terra, vaja, sinó que l'economia negra que no aflora, que no paga impostos, representa el 25% del PIB. És a dir, el 25% de l'activitat econòmica no consta de banda i senda.
Clar, però d'aquest 25%...
Però el que defrauden, ja, bueno, suposo que serà una fracció de lo que ells aconsegueixen.
Clar, però d'aquest 25%, un 72%, perquè moltes vegades quan aquí parlem de frau fiscal, i en parlem a vegades, sempre es parla d'això, no? Del treball en negre...
Hi ha dues coses diferents aquí. És a dir, la defraudació, inclús, a veure, la defraudació, jo diria, malauradament legal, l'enginyeria fiscal, que és allà on s'escapen les enormes masses de diners que no aconseguim aportar als recursos públics, ho aconsegueixen fer les grans corporacions i les grans fortunes, és evident, amb les ICAPs, etcètera, etcètera. I, en canvi, pues, la gent assalariada, pues, paguem religiosa... Vaja, paguem. És que ja, a mi m'envien a casa ja feta la declaració d'Hisenda, com suposo que de tots vosaltres. Perquè, clar, no hi ha massa més on rascar. Com que ja t'ho retenen els sous, etcètera, tal, no? Per tant, diguem-ne, la gent de les classes mitges i modestes, doncs, paga tothom. Excepte els que estan en l'economia sommersa aquesta, que aquests no són tampoc les grans fortunes, l'economia sommersa, al tanto. Però, en canvi, els grans defraudadors, legalment o il·legalment, amb enginyeria fiscal o en sense, són les grans fortunes, i això, efectivament, hi ha coses que baixes, que no hi ha dret que continuïn d'aquesta manera, com el fet de que les més grans companyies mundials s'escapin totalment de tributar en el país on produeixen i on venen, perquè es matriculen en un país paradís fiscal on paguen un 2% en lloc de pagar aquí el 30%.
En aquest sentit, el govern britànic va concretar ahir que faria que duria a terme una ofensiva contra les companyies multinacionals que fan justament aquesta pràctica i que les gravaria amb una taxa del 25% dels seus beneficis que obtinguin de l'activitat econòmica en el seu país, és a dir, a la Gran Bretanya. Com veuen aquesta aplicació?
No, crec que és un tema clar on, diguéssim, les propostes tècniques, les solucions tècniques són molt viables. Diguéssim, jo crec que hem de tornar al principi bàsic de que una empresa fa diners a base de vendre als ciutadans d'un país i, per tant, doncs, aquests beneficis s'han de quedar al país. Aquest principi és molt bàsic. I el que passa que, degut doncs, a competències de taxes internacionals, hem vist el cas de Luxemburg, amb Juncker, precisament, no? Que és, jo crec, no conec els detalls, però fas farir una mica, i demostra fins a quin punt és difícil posar-se d'acord, però si es posessin d'acord és molt senzill. És a dir, tot això és canviar lleis, com s'ha dit abans. Si no es canvien les lleis és per pressió, però això s'arregla canviant lleis. D'acord que les empreses i els seus assessors fiscals sempre van dos, tres cossos per davant del govern, però si el govern comença a actuar, retallarà la distància. I això no té més, no té més. És un de tants casos on n'hi ha prou amb voler-ho.
I al final, el govern, per moltes pressions que tingui, la pressió pot ser, doncs ens n'anem, però els productes s'han de vendre allà. Les empreses també volen vendre els productes en aquest país. Per tant, al final, no ho sé, són pressions personals, no ho sé.
No, jo l'únic que volia comentar és que, molt bé, els governs es queixen de que hi ha tota aquesta mena d'evasió fiscal, però ells, en certa manera, també tenen una benevolència, perquè si existeixen els paradisos fiscals, si ara, per exemple, el govern de Gran Bretanya diu que prendrà unes mesures, però tenen la isla de Jersey, que és un paradís fiscal que està acceptat i que tothom ho sap, doncs també és una mica, no sé, és una, com una mica de doble moral, no?
Hi ha una enorme hipocresia amb això.
Per això.
I llavors amb l'excusa, que en part és real, però que no excusa tot, de que els capitals són mòbils i poden fugir cap a una altra banda, llavors allà cola tot, però clar, vull dir, si tal societat multinacional té un volum de vendes aquí, pues segur que pots taxar-lo, perquè els consumidors que li paguen estan aquí, pues posa l'impost directament per captar-ho. En aquest cas, la font és quan paga el seu consumidor i grava allí, en lloc dels beneficis que declarin allà en vulguin, no? Vull dir, no ho sé, hi hauríem... En fi, és una improvisació. Però vull dir que el problema, a més, és posar-se d'acord entre els diferents governs i que no succeeixi com passa ara això que dèiem dels Junkers, no? Doncs que a Luxemburg paguen el 2% i per guanyar ells aquest 2%, els altres països es perden, doncs, el 28% o el 23% de la recaptació. I els altres intermitjos, no? Irlanda ha tingut un creixement enorme els últims 25 anys a costa d'una tributació de societats del 12%. I tothom cap allí i ja està.
A més, el senyor Junkers, almenys, ha reconegut que no era ètic, que potser és legal, però que no és ètic. És un primer pas molt, molt petit. Jo crec que és molt evident que hi ha una connivència entre els poders polítics i els poders econòmics, molt clara, des de sempre. Això és el que es voldria millorar fortament. El com? Aquesta és la gran pregunta. Qui? És la segona part de la pregunta.
Doncs veurem. A mi una mica el que m'alegra és que governs com el britànic ja comencin a posar una mica punts i lleis, no? Perquè això d'alguna manera pot donar-nos una línia a seguir. Un altre tema que volia posar-los sobre la taula és el tema de... que els jutges de grans espanyols demanen ampliar el termini de prescripció dels delictes relacionats amb la corrupció i també agreujar les penes, demanen tipificar nous delictes relacionats amb aquestes conductes. D'alguna manera demanen certa protecció com a jutges, poder tipificar-los més fàcilment, poder tenir més temps també per elaborar-ho. Hi ha hagut en algun moment en els últims temps com una pèrdua d'aquesta separació clara de poders que sempre hem lluitat entre justícia, política... Com ho veuen?
Sembla que ha existit a Espanya aquesta separació.
En algun moment, jo tenia entès, que havia crescut en una...
En la realitat,
en un
país.
Així.
Jo penso que ara els jutges estan despertant, es donen compte que estan realment a l'ull de l'huracà, que realment tothom els està mirant, i que tenen realment un poder importantíssim si recuperen el seu poder. I estan per aquesta labor, en tot i per tot, el qual és positiu, fortament positiu. I de tots els moviments actuals que estem veient d'atac a la corrupció seriosa que no existia abans i tots aquests moviments fiscals també, tot això va en el bon camí, perquè els jutges s'han notat que estaven realment interrogats respecte a la seva independència. I són gent molt valuosa, molt ben formada, i demonis, havien perdut un poder que era d'ells, que hagués tingut de ser d'ells. I ara volen recuperar, el qual jo me'n felicito molt.
Jo no estic tan d'acord.
No? No. Què en pensa, senyor Florença?
Home, jo penso que entre tots vam anar aconseguint, a partir doncs, de l'any 78, un sistema democràtic que funciona, on la separació de poders és efectiva. I jutges que, doncs, és a dir... Més aviat diria que és evident que no es veuen massa influenciat pel poder polític, sigui com sigui, perquè no paren d'engarxolar polítics, i ben fet que fan quan fan mal i fetes, no? Per tant, bé, òbviament, els poders són poders i intenten influenciar-se mútuament. Intenten influenciar-se mútuament, no? Però
sí que hem vist
certes
pressions sobre jutges que han portat a...
I moltes pressions sobre els governs, i molta prova vaja. Jo crec que els jutges estan demostrant, des de fa ja uns quants anys, que, en fi, que efectivament tenen la seva independència, Perquè quan un jutge té un cas no és tan fàcil torçar-li el braç, eh? Perquè, vull dir, amb un paperet posa en qüestió tota l'activitat del president del govern i del govern sencer. Vull dir, és increïble el poder que té un jutge. Això demostra que, bé, que tenim un sistema democràtic en aquest sentit que funciona. Tot és perfectible, clar, però vull dir, bueno, Déu-n'hi-do la feina que estan fent els jutges. Potser, en canvi, hauria de millorar el funcionament normal de la justícia, perquè els plaços són llargs, perquè la justícia es feixuga, etc. No? Però no és un problema d'independència. Jo crec que és un problema, més aviat, al contrari, de corporativisme, que no es aconsegueix fer de veritat la reforma de la justícia perquè l'han de fer ells mateixos. I com que han de ser els mateixos, els que s'han de reformar, això costa una mica més.
Vosaltres com ho veuen? Vostès?
Home, no, jo veig aquí on es barregen temes, però un compte jo diria, posaria l'amb el foc que avui els jutges, la justícia, és un dels institucions estaments més valorats, perquè és on els ciutadans veuen que els polítics rendeixen comptes, polítics i elits, anem a dir, això.
De fet, és l'únic lloc on
tenen. Potser és l'únic lloc. Mm-hmm. Ara bé, el jutge, pel que en tinc entès, el jutge no inicia les investigacions motu propi. El jutge necessitarà evidències, necessita, anem a dir, societat civil, necessita periodistes, necessita ciutadans que denunciïn. Si no hi ha transparència, la feina del jutge no és iniciar la investigació, és rebre-la i instruir-la. Per tant, cal, doncs, periodistes, cal que tot això vagi aflorant a través de denúncies. No hi ha altra manera.
Sí, jo també penso que realment ha arribat una mica tard, perquè hi ha molts casos que ja portaven temps, que ja estaven pràcticament no sobre la taula pública, però sí privadament, doncs, se sabien moltes coses. Aleshores, el que comentava el Ramon és que efectivament, pues, el necessiten que persones externes, persones facin denúncies, perquè, clar, si no poden començar a treballar. De totes maneres, sembla ser que sí que ja temps enrere ja s'havien fet algunes denúncies. El que passa que això no arribava a quallar, pel motiu que fos. El que passa que hem arribat a una situació ja tan
desesperada
i tan descarada amb certes coses, que jo crec que els mateixos jutges, ja per imatge, per amor propi, pues han decidit que també tenen una part molt important de poder que poden exercir per arreglar les coses i per exercir la democràcia.
Faríem un crit als nostres oients, que posin denúncies, si fa falta, no?
Això és una excusa de que tinguin d'actuar d'ofici els jutges i els fiscals quan vegin un delicte. És a dir, que hi hagi denúncies ajuda, òbviament, perquè els hi aporta informació que, si no, potser no podrien obtenir. Però que no puguin començar a actuar pel seu compte si observen un delicte, vaja, més ben dit. Tot jutge o fiscal que observant un delicte no actuï és culpable ell d'un delicte, per no fer-ho. Té de perseguir-ho d'ofici si està veient que hi ha un delicte.
Senyor Planes, estava pensant, cavilant, porta-me
no,
això ara, cavilant.
Jo crec que podem trobar exemples, que sí, i exemples que no, és evident. Però vist des del punt de vista de la persona normal, que passa pel carrer, doncs que el jutge Garzón doncs estigui inhabilitat i que es consideri si continuarà o no el jutge Ruz i aquestes persones que han estat apartades de casos molt importants i que sembla aparentment que és per protegir els encausats, i sembla aparentment, i no vull anar més enllà, doncs és qüestionable, realment.
Anirem seguint els casos, anirem sense cap mena de dubte la reforma de la justícia i poder, doncs, que tinguin el seu espai, el seu temps, la seva dedicació i també una confiança per part dels ciutadans és molt important. Doncs hem de deixar aquí el programa, perquè se'ns acaba l'hora, ens passa molt ràpid. Jo els hi agraeixo, senyora Isabel Pallejà, agent comercial i presidenta de la Comissió de Comerç de la Unió Democràtica de Catalunya, senyor Roberto Plana, consultor, senyor Ramon Xifré, economista, i senyor Senent Florença, president de l'Institut Europeu del Mediterrani. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest vespre de una mica plujós a Ràdio Estel i Ràdio Principat del Plus Vàlua. I agraïm, com sempre, a l'Agència Catalana del Consum, que ens dona suport al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, qui treballa en la producció de cada programa, i, com sempre, al nostre tècnic Jordi Carretero, que avui ens ha acompanyat amb aquestes melodies fantàstiques sobre la Mediterrània. Aquí us ha parlat Carla Gràcia. Fins la setmana vinent, dijous, com sempre, de 8 a 9 del vespre, aquí a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Para bé l'orella. Si busques la teva cançó, para l'orella i escolta-la. A Ràdio Estel posem música als teus dies, als teus minuts i als teus instants. Cada moment, cada escena i cada instant necessiten la seva banda sonora. I a Ràdio Estel la tenim.
Ràdio Estel.